Què és? Ens patina l'embrague?
És un dia de sol.
És Neurobic.
Neuro què?
Sí, agilitat mental.
És salut mental, empatia, mindfulness.
Au, una altra patinada.
Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius.
Ei, i carpe diem.
Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
Ara sí que l'hem fet grossa.
I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
Això ja m'agrada.
A mi també.
Benvinguts a tots i a totes, patinadores i patinadors. Comencem el programa de la ràdio mòbil d'Ens Patina. Ens trobem a la classe de salut mental de grau en treball social a la Facultat d'Educació i Psicologia de l'UDG. En aquesta ocasió tenim amb nosaltres el Lugo Rovira i la Marta Sánchez, que ens parlaran del projecte social de la Fuixarda de Fundació Adreça.
El més important que has d'aprendre a fer després dels 40 anys és aprendre a dir que no, el no puc aprendre més. Recorda que tens 100 milions de neurones al teu cervell per omplir. Si voleu saber-ne més, quedeu-vos amb nosaltres, perquè avui parlarem de la importància de l'educació i la formació per a les persones que tenen problemes de salut mental. Abans ens presentarem els locutors que avui participem en les dues entrevistes.
Soc en Josep, benvinguts al nostre programa.
Hola, soc la Susana, com esteu?
I jo soc la Tere, alias Gatachan. Miau!
Aprofitem per donar les gràcies a les emissores amigues que també meten aquest programa en diferit, que són Ràdio Platja d'Aro, Ràdio 284 d'Hostalric, Ràdio Vilafant, Ràdio Salrà i Ràdio Sal, des d'on fem el programa cada setmana en directe. I com sempre també pots escoltar-nos patint a l'embargue quan i on vulguis entrant a la web fundacioadreça.com. Allà trobareu l'enllaç directe del nostre canal d'e-books i si voleu ens podeu enviar un correu electrònic a enspatinalembrague@fundacioadreça.com.
Ara sí, comencem l'entrevista del programa d'avui amb el senyor Hugo Rovira, graduat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, fundador i coordinador del projecte social La Fuixarda, Fundació Adreça, docent d'accessibilitat a la UIC, membre de la Junta Assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, i la senyora Marta Sánchez, és professora de primària i moderadora titular del grup d'ajuda mútua, GAM, de La Fuixarda. Benvinguts al programa i moltes gràcies per acceptar la invitació.
Gràcies.
Bé, una pregunta obligada és La Fuixarda, però és que ara m'estava preguntant què fa un graduat de Filologia Hispànica en aquest programa social?
Doncs perquè...
Aquesta pregunta sé que no la teníem, eh?
Perquè la filologia és la meva formació, però jo sóc una persona doncs que té consciència social, no? Té consciència social i sentit de la justícia social i doncs vaig tenir l'oportunitat de conèixer el sector de la discapacitat i en particular de la salut mental i vaig veure que hi havia una necessitat social no coberta, no? I per això doncs, vaig emprendre el projecte.
Em sembla que és anar més enllà, no? Va, i ara sí, què és La Fuixarda i quan va néixer?
Doncs La Fuixarda, com dius, és un projecte social. És un projecte social, vol dir també que és un projecte sense ànim de lucre. És un projecte doncs, especialitzat en l'atenció a la salut mental en l'àmbit de l'educació, en diferents etapes educatives, des de l'ESO fins a la universitat. Quan dic atenció a la salut mental, vull dir atenció educativa, però des de la perspectiva de la salut mental i també comunitària. No vull dir atenció sanitària o atenció clínica, no? Com pot ser doncs un dispositiu de salut mental, no? I el vaig emprendre l'any 17. Vaig dedicar un any a concebre'l, a analitzar, a estudiar, a veure què es podia fer. I el 18 ja vaig venir aquí a Girona. Se sent bé? Sí. I el 18 vaig venir aquí a Girona perquè, bé, per alguna circumstància doncs, familiar, però també perquè doncs, era un lloc doncs, propici per poder fer-ho, no? Perquè doncs, és una ciutat universitària, és un territori doncs, considerat referent, no? En l'àmbit de la salut mental, per la xarxa que té, en un sentit estricte, no, de dispositius de salut mental, però també en un sentit ampli, no, la Fundació Drissa, la Fundació Suport, no, l'antiga Fundació Tutelar i d'altres entitats. I també perquè doncs, hi ha altres projectes a la demarcació, no, la Fageda, per exemple, que per mi doncs, és un model important, i doncs, trobava que era un lloc que, doncs molt adequat per poder fer-ho, no? Més assequible territorialment, no? Jo soc de Barcelona, en comparació amb Girona, doncs això és molt més assequible, no? I a més la salut mental aquí ja hi és molt diferents, no? Aquí tenim una xarxa pública, no? A Barcelona són sobretot proveïdors de privats de salut mental, no? Grans grups de salut mental. És important, això no sé si ho heu vist a les classes, no? però és important. I jo diria que això, no? L'any 18 vaig contactar amb tota la xarxa, no? Des de doncs, el director assistencial, el doctor Claudi Camps, la directora de la Fundació Drissa, Núria Martínez, el director de Fundació Suport, Josep Maria Soler, diferents persones, no? Significades a la xarxa, i també amb la Universitat de Girona. Jo no tenia recursos econòmics aleshores per tirar endavant doncs, tot el que volia fer, no? Les diferents línies de treball de projecte, però tampoc volia quedar-me parat sense fer res, no? I vaig començar amb l'ODG, amb la Unitat de Compromís Social, amb el programa d'inclusió. Vam començar fent doncs, el grup d'ajuda mútua, no? Que modera la Marta, i aquest és una mica la genèsia del projecte. I més endavant doncs, ens vam entendre la Fundació Drissa, no? I des de l'any 20 doncs, es desenvolupa doncs, a la Fundació Drissa, no? I es desenvolupa la Fundació Drissa, i això és important perquè us podeu imaginar que suposo que d'aquí no res sereu treballadors socials, no? La formació, l'educació, doncs, o si voleu l'ocupació, doncs, comença amb la formació i l'educació, no? Si hi ha estigma social i si tu no tens un determinat nivell educatiu assolit, estàs ben bé exclòs del mercat laboral. I una de les línies principals de Drissa doncs, és la inserció laboral, no? Per tant, doncs, lligava molt bé el nostre projecte amb les línies de treball de Drissa que té, doncs, si no és així, Antoni m'ho dirà, no? 24 anys d'experiència ja, és de l'any 99 la fundació, a més impulsada per l'IAS, no? I dos empresaris a títol doncs, personal, i també ha estat molt important doncs, per poder desenvolupar totes les línies del projecte, no? El suport, la formació, la recerca, etc. No? Una mica això.
I d'on va sorgir el nom de la Foixarda?
Doncs el nom de la Foixarda va sortir perquè doncs, l'havia de posar un nom al projecte, no? I és un nom familiar per mi, no? La Foixarda són unes pedreres a la ciutat de Barcelona, a la muntanya de Montjuïc, que eren doncs, propietat de la meva família, els meus avantpassats, des de mitjan segle XVII, que després es van cedir a l'Ajuntament de Barcelona l'any XIX, a principis del segle XX, el meu besavi i els seus germans. Eren unes pedreres, no? Ara és doncs, el poble espanyol, la hípica, les pistes de tennis, tot allò, no? El camp de rugby, etc. On està el Museu Nacional, coneixeu? Sí? Doncs allà. I em va semblar doncs, que era un nom eufònic, no? Que tenia tirada com a nom, no? Però també perquè eren pedreres, no? I la salut mental és picar pedra. Sí? És picar molta pedra. I el projecte és un projecte de trinxera, vull dir, és sí, de primera línia, és d'atenció directa. Llavors, per tot això, no? I també una mica, encara que a mi m'agradava jugar a futbol, ara no m'interessa gens, una mica la pedrera, no? Del Barça, no? Vull dir, doncs, que les persones amb problemes de salut mental, no? I especialment si són greus, doncs, puguin recuperar la salut doncs, mitjançant un projecte de vida, no? I això es fa doncs, a través de l'educació, la formació i després del treball, sigui voluntari, sigui remunerat, no? El treball voluntari també és treball, no? I una mica, doncs, aquest seria el nom. També us podria dir que la salut mental, ja sabeu que els problemes de salut mental, l'origen és la bogeria, no? I com s'ha tractat històricament la bogeria, no? Com de l'opressió del col·lectiu, no? Aquesta ferida està ben viva i es reflecteix en l'estigma social, per exemple, no? El tancament dels manicomis a Espanya als anys 80, no? Aquí a Salt, però entre els 60 i 70 en altres llocs, no? Reforma psiquiàtrica, etc. Però penseu que a l'edat mitjana, per exemple, la bogeria es considerava una pedra al cervell. Sí? Hi ha representacions pictòriques d'això, no? I, bueno, una mica, doncs, estava tot lligat, no?
I qui va dirigir aquest projecte, la Foixarda? Qui va dirigir?
Doncs va dirigir a les persones, perquè són persones. Sí, és que això és molt important. No són trastorns mentals amb potes, són persones. I va dirigit a persones doncs, que tenen un trastorn mental o que tenen diferents trastorns mentals o que tenen un trastorn mental greu. També persones que tenen problemàtiques de salut mental, sintomatologia, no? Sempre ha d'haver-hi doncs, un condicionant de salut mental, no?
Ja. I feu xerrades sobre aquest tema social?
Doncs aquest és un exemple, no? Si fem xerrades sobre aquest tema social, mirem que es conegui i sí, fem xerrades, participem en jocs, ens conviden doncs, a congressos, a jornades. Aquest dissabte mateix doncs, participarem en una ponència en una jornada, no? Sobre educació inclusiva. Sí, sí.
I a part de tot això que ens has explicat, per abordar i donar resposta a aquesta realitat social, com ho feu?
Doncs...
M'has dit picar pedra.
Sí, a veure... Hi ha 5 raons per les quals fem el projecte, no? No s'entendrà el que fem, sinó si no s'entén per què el fem i per a què fem, no? I quin és el context? El context és la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, no? No la llei del decret d'educació inclusiva, no la LOMLOE, no la llei d'universitats, és la Convenció. Perquè la Convenció és l'eina i l'estratègia més important, més potent que tenen les persones amb discapacitat. I les persones amb trastorn mental, en independència que s'identifiquin com a persones amb, o amb discapacitat o no, perquè estan doblement etiquetades, no? Com a persona amb trastorn mental i amb discapacitat. Això no sempre ha estat així, aquest doble etiquetatge. El cas és que estan sota el paraigua de la convenció i, per tant, doncs dels seus drets humans, no? I a més és una norma vinculant que forma part de l'ordenament jurídic espanyol i per tant de Catalunya, i té força vinculant, s'ha de complir i s'està vulnerant en molts aspectes això. Llavors el que fa el projecte és des de la iniciativa cívica, ciutadana, no? Des de política, no? Perquè la ciutadania és política, no? L'etimologia és aquesta, a més, de polis, no? Ciutat. És complir el mandat, un mandat de drets humans, no? Del dret a l'educació, és un dret humà, no? L'educació inclusiva és un dret humà. I a més es contextua també en l'educació inclusiva des de la perspectiva de la salut mental comunitària. Per què? Perquè comparteixen el mateix principi, que és el desenvolupament de la persona, no, no l'absència de malaltia, sinó la promoció, no? Persones sanes, societats sanes, grups socials sans, que les persones es puguin desenvolupar, no? És el mateix principi de l'educació i la salut mental comunitària. Llavors, les persones amb problemes de salut mental no tenen garantit el dret a l'educació.
En relació amb el servei de suport entre iguals i el grup d'ajuda mútua, què és un GAM? Marta.
Un GAM, tal com diuen aquestes sigles, és un grup d'ajuda mútua. No? Llavors, és un espai on un grup de persones que tenen unes mateixes característiques, diguem en aquest sentit, doncs unes limitacions, no m'agrada limitacions, unes problemàtiques de salut mental, doncs comparteixen aquest espai per comentar les seves experiències i les seves vivències. En el GAM es produeix el que es diu una interacció d'igual a igual, i això és molt enriquidor per totes les persones, perquè tant els que ja tenen una part superada del seu procés de recuperació com els que no, s'interactuen, no? L'estat de la persona, no? Els que estan, les persones que tenen por a parlar, a comunicar-se, a sortir de casa moltes vegades, no? Troben aquí com un coixí, no? Un lloc on poder parlar-ne sense ser jutjat, sense ser discriminat i sense ser vist com una persona estranya, no?
I com els ajudeu? Has comentat això, no? De tu a tu, no? M'ha semblat molt important.
Sí, perquè, a veure, en el GAM no hi ha una intervenció d'un professional, sinó que només és un treball horitzontal, no hi ha una jerarquia, tothom és d'igual a igual, fins i tot el moderador també comparteix els seus neguits i les seves vivències en salut mental, i llavors es tracta de comunicar-se. A vegades, quan es comencen aquests grups, hi ha gent que li costa molt i no pot parlar. Llavors, no és una obligació parlar-ne, sinó que tan sols l'escolta ja és molt guanyat, no? A mesura que va passant el temps, les persones es van obrint i hi ha qui li costa més, hi ha qui li costa menys. I llavors és compartir allò que t'està passant, allò que sents. Val? Tots tenim família, tots tenim amics, però a vegades parlar amb la família, perquè a vegades no els volem preocupar o perquè no ens entenen, o a vegades parlar amb els amics perquè sempre estem repetint els mateixos problemes, els mateixos neguits, no ho fem, no? O per por a vegades a ser rebutjats d'un grup, no? Pel fet de tenir un trastorn mental. Llavors costa molt trobar algú amb qui parlar-ne d'igual a igual, i en aquí es troba això. I llavors es troba aquest recolzament, aquest colze a colze, que fora no el trobes.
I en surten satisfets?
Per l'experiència que en tinc, sí, tinc l'experiència perquè he estat com a usuària també de bastantes sessions de GAM, i se surt satisfet perquè troben aquest recolzament que deia, no? De dir, per fi veig que hi ha problemes que els tinc jo però que els tenen altra gent, que no només em passa a mi, que sé que hi ha algú que m'escolta i que no em jutja malament, i sí, se'n surt enfortit, se surt millorant l'autoestima, l'autoestigma també, perquè hi és, i se'n surt doncs amb un empoderament que val la pena, val la pena.
Jo us podria dir que a més nosaltres passem enquestes de satisfacció de tots els serveis, inclou doncs el grup d'ajuda mútua, i la satisfacció és molt alta, sempre és entre un 9 i 10, no? Jo també diria que és un espai important per l'empoderament, per la participació. Pot haver-hi un retraïment, un aïllament social, parlar de tots tenim amics o tal. Sí. Realment això no sempre és així, hi ha persones que estan molt soles, per l'estigma, per l'autoestigma, de vegades també doncs, a les famílies hi ha problemes, no és un espai, diguem-ne, protegit o segur, això no sempre passa. Jo crec que és un espai important, no? Doncs per poder participar i empoderar-se.
És un espai en aquest sentit segur, perquè hi ha unes normes, evidentment, i una de les molt importants que hi ha és la confidencialitat. En aquestes trobades es parlen de coses, temes molt sensibles, molt punyents, moltes vegades, i hi ha d'haver-hi el tracte de que hi haurà confidencialitat absoluta i que allò que es parli en el GAM no sortirà del GAM.
Jo diria també que GAMs en salut mental n'hi ha, però aquest és un GAM d'estudiants amb problemes de salut mental. No només tenen un problema de salut mental, sinó que són estudiants. Estudiants universitaris i estudiants no universitaris, és a dir, majors d'edat, doncs escoles d'adults, cicles formatius, accés a universitat, accés a cicles, a diferents tipus d'estudis. Us podeu imaginar que és molt enriquidor, no? Perquè d'alguna manera una persona que està acabant una carrera, jo que sé, medicina, biologia, criminologia, psicologia, biologia, diferents carreres, o doncs que està acabant, no? Com vosaltres, i una persona que vol accedir, doncs, per exemple, a la universitat, o que es vol treure l'ESO sent adult, o es vol treure el batxillerat, o accedir a un cicle, doncs hi ha un enriquiment recíproc i mutu, no, en aquest sentit, perquè l'autoestima de vegades és molt baixa, no? Potser té més autoestima la persona que vol accedir a la universitat que la persona que està acabant la carrera, no? Llavors hi ha doncs una mena de mentoria, si voleu, de guiatge. No sé, és molt enriquidor per diferents factors i a més és un complement dels altres serveis, eh? No és una cosa aïllada que va sola per si mateixa, no?
En el GAM sol haver-hi persones que estan en diferents moments en el seu procés de recuperació, no? A vegades, per això és que hi ha aquest feedback, aquesta ajuda mútua, perquè veure quan tu estàs molt malament, veure que hi ha gent que ha passat per on t'estàs passant tu i que se n'està sortint, això és molt motivador i això ajuda a tirar endavant. Però és un dels grans beneficis, no? També de veure que es pot, no?
O simplement els missatges que rebem, doncs em deixo de participar al GAM, doncs perquè ja trobo que he millorat moltíssim amb la meva salut, no? Ja no trobo que ho necessiti, no? I això ho rebem també, aquest feedback, no? I està molt bé que sigui així, no? Sempre amb les portes obertes per tornar-hi quan ho necessitin, si ho necessiten, no? Perquè la salut mental és fluctuant.
Per dur a terme totes aquestes accions, en qui col·laboreu?
Bé, les accions són el suport als estudiants, no? Els serveis de grups psicoeducatius, que és per fer promoció, no? Quan no hi ha un trastorn, no? Sinó més o menys malestar i tal. I serveis de formació, no hi ha educació inclusiva sense formació al professorat, no? Això és bàsic, no? Perquè tinguin eines, coneguin, trenquin amb les falses creences que tenen, etc. No? Això és determinant. I col·laborem doncs, amb la UDG des de l'inici, no? Amb la Unitat de Compromís Social. Col·laborem amb l'equivalent, amb el programa d'inclusió de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta atenció la fem doncs, online amb els estudiants de Barna, no? Col·laborem doncs, amb l'ERAM, no? Que també doncs, és un centre universitari, l'Escola Universitària de les Arts de Girona, amb el CIFOC, que és el germà petit, no? Que fa cicles formatius. Hem fet tallers de convivència en la diversitat a l'Escola Bambini, perquè això també és important, no? Perquè impliques l'alumnat, no? Hem col·laborat amb, ara farem formació a la Universitat d'Andorra, hem fet formació a la Universitat de Lleida, hem fet formació, hem col·laborat amb els serveis territorials d'educació a la demarcació de Girona, amb diferents col·laboradors. A banda, perdona, és que em van venint coses, a banda que l'educació inclusiva, jo deia que l'educació inclusiva i la salut mental comunitària comparteixen el mateix principi, no? Que és el desenvolupament harmoniós de la persona, no? Perquè això passi, les persones han d'estar incloses a la societat, no? Si tu no estàs inclòs no et pots desenvolupar, no? I per tant implica també el treball en xarxa. L'educació inclusiva i la salut mental comunitària implica a tots els agents que intervenen, vull dir, no només són sanitaris, no només és alumnat, psicopedagogs, són també les entitats socials, són també les primeres persones, etc. Per tant, si tu em parles de col·laboradors, doncs treballem en xarxa també. Doncs, sí, nosaltres ens coordinem amb l'IAS, perquè nosaltres tenim un contracte assistencial que ens autoritza a coordinar-nos, l'usuari. Treballem, hi ha usuaris de vegades que estan en altres serveis d'adreça i es mouen d'un l'altre, usuaris que estan a la Fundació Suport, vull dir, treballem en coordinació amb les institucions educatives, no? De vegades cal un treball molt intensiu, és a dir, si en salut mental no hi ha un treball en xarxa, coordinat, alineat, bueno, això és molt important, perquè és vull dir, la salut mental és molt complexa i dient que és molt complexa no vull simplificar-ho, però és molt complexa, realment és molt complexa.
Quins resultats obteniu en totes aquestes sessions?
Doncs mira, això m'ho he apuntat perquè els números em ballen una mica, però els resultats que hem obtingut doncs el curs passat van ser una mitjana entre menors i majors d'edat, van ser d'èxit educatiu com a rendiment, és a dir, aprovar assignatures, passar de curs, etc. Doncs un 70-71%, és molt alt, perquè els trastorns mentals són predictors del fracàs i l'abandonament. Si ja ho són i a més no tens adaptacions i tens suport, encara més. Però és fàcil saber-ho, no? Segurament molts de vosaltres heu tingut en algun moment estrès, ansietat, malestars, no? El malestar desfavoreix el rendiment, el benestar afavoreix el rendiment, no? Doncs imagineu-vos amb un trastorn mental, no? Per això la salut mental concerneix directament les institucions educatives, perquè si el seu objectiu és l'èxit, entès de diferents maneres, doncs la salut mental és un factor d'èxit o de fracàs fonamental i d'abandonament. Èxit com a promoció, és a dir, graduar-se, doncs un 13,33%, no? Èxit com a transició vol dir doncs, passar d'un grau a un màster a un doctorat, un cicle a la universitat, de batxillerat a la universitat o a cicle, d'ESO a cicle, de cicle a un altre cicle, sí? O reprendre els estudis, això també és molt important, perquè de vegades les persones amb problemes de salut mental venen de fracassos, d'experiències de fracàs, no? El fet de saber que tenen un suport quan s'estan plantejant reprendre els estudis els acaba de resoldre estudiar, perquè saben que tindran un suport, i això és molt important. Llavors hi ha persones que també reprenen els estudis, no? I això és un èxit com a transició. Doncs d'això tenim un 10% i de no abandonament adequatiu, és a dir, potser no aproven totes les assignatures que nosaltres considerem que han d'aprovar perquè tinguin èxit, però que no abandonen, és un 88,23, és altíssim, és molt alt això, sí? amb adaptacions que estudien, doncs gairebé un 50% tenen adaptacions, un 45,5%, i amb atenció a la salut mental, és a dir, doncs, que doncs estan vinculats a un CESMA, són usuaris, un 95%. Més o menys, no són tots els indicadors ni tots els resultats, he posat els que jo considero doncs, més significatius.
Perdona, i les persones que ens estan escoltant, com podrien trobar més informació sobre la vostra fundació?
Doncs de diferents maneres, no? Nosaltres de Drixa té un web, no? fundaciodrixa.com, on allà doncs, surt una mica la foixarda i poden trobar les nostres dades de contacte. Poden contactar-nos directament, no? A través del correu electrònic, lafoixarda@fundaciodrixa.com, el telèfon de Drixa, que jo no me'l sé de memòria encara, i no sé si me l'arribaré a saber alguna vegada, però a través de les xarxes socials, no? Tenim xarxa social, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. De diferents maneres. No?
Molt bé. Hi ha alguna pregunta, Marta, que no us haguem fet i que ens hem deixat en el tinter?
Jo, en principi, no se m'acut ara, la veritat.
No, a mi tampoc.
Jo crec que està bastant complert, no? Mm. Tota l'explicació que ens heu fet. No? Mm.
Aprofitant que sou aquí, no? I que el projecte doncs, vol diferents coses, però sobretot que les persones doncs, puguin tenir un projecte de vida, no? Jo el que, doncs, aprofitant que sou aquí, no? Doncs, saber una mica doncs, què us motiva a vosaltres doncs, a conduir aquest programa, no? a fer aquest programa. Quina motivació teniu?
A veure, a mi principalment, a veure, motivació. Crec que fer una cosa diferent de la que fas habitualment no és una activitat que normalment facis, no? Si no estàs aquí, no? És difícil tenir l'oportunitat, per això em sembla molt important que Drixa hagi tirat per aquí, no? Perquè és una activitat que dius, bueno, no és per acabar treballant, no? Però crec que et forma o t'entrena en moltes coses, no? Autoestima, recuperar coses que havies oblidat, no? Coneixements o... I bàsicament jo crec que això.
A mi em motiva, bueno, que hi ha un grup, hem format un grup molt maco, entre els companys, ens recolzem molt i fem un programa que ens agrada i el veure la gent cada dia diferent, una entrevista diferent, doncs ens agrada molt. A mi em motiva això, que, sobretot la sociabilitat que tenim.
Què us aporta a nivell personal?
M'aporta socialitzar-me, que a vegades no és fàcil, no? Quan vens d'una travessia en el desert és més fàcil, no?, de comunicar-te, conèixer persones molt interessants i tenir un tracte de tu a tu. O sigui, això em refereixo, no?, quan has perdut una autoestima, no? Això ho estava comentant vosaltres també, no? El fet de dir, bueno, no? Puc aquí estar de tu a tu amb aquesta persona, juguem a casa, evidentment, i també et permet recordar, perquè aquestes persones a fora ràdio, no?, o fora directe, doncs també tens converses, no? I et permet recordar que tots tenim les nostres ombres i les nostres llums, no? I, bueno, sí, què m'aporta? Doncs jo crec que, bueno, autoestima, bàsicament, no? Anava a dir esperança, això és molt cursi, no? Borrem-ho. Però, bueno, crec que...
És fonamental.
És una manera d'integrar-te a la societat, no? I m'heu fet recordar molt tot el que dèieu, no? M'he sentit molt reflexat, no? Amb situacions, emocions, no? Tracta amb els altres, autoestima, no? Jo vaig començar a tenir problemes quan estava a la universitat, no? El fet de... em van obligar a fer una carrera que no volia, era dura, jo era més de lletres, de ciències pures, no? I la veritat és que no em va anar bé, la universitat era fora d'aquí, era molt complicada, no? I si en un any no ho aprovaves tot, te n'anaves, o sigui, no era fàcil, no? I bueno, no es va ser acceptat a la meva família, i això sí que em va produir doncs, una, el que tu deies, no? El que estàveu dient vosaltres, no? Una baixa autoestima, I em va costar molt, doncs, el fet de fer una altra carrera, no? que em desagradava encara més, però bueno. Era allò, vaig estar pensant el que deia, no? De dir, bueno, tu, necessito, no? Necessito tenir alguna cosa, no? Per millorar la meva salut mental, no? Bueno, no sé si m'he explicat.
Molt bé.
Potser massa.
No, no, molt bé.
A mi què m'aporta? Jo tinc una locutora, des de petita volia ser locutora, i vaig participar en programes de municipals, de molt jove, i és una cosa que m'agrada molt sempre. I m'aporta una satisfacció, no? De fer alguna ben fet, no?
Molt bé. I quin sentit té per a vosaltres participar-hi?
Sentit?
Sí, quin sentit?
Jo crec molt el que dèieu vosaltres, el que heu resumit vosaltres, no? Recordo especialment la Marta, no? Que deia, la nostra fundació tractem de tu a tu, no? Ens sembla molt important que no hi hagin graons, no? Llavors, per mi la ràdio m'implica molt això, no? O sigui, en Toni, no? Doncs és un educador, però tenim un tracte professional, entre cometes, no? Ell està al servei tècnic, nosaltres fem de locutors, no? I crec que és molt important això que estàveu comentant vosaltres, no? Jo que desgraciadament he sigut usuari, no? De la psiquiatria, doncs m'agrada molt això que explicàveu, i això us ho comento a vosaltres també, no? Que a vegades els professionals de bata blanca et dones compte de seguida que no els interessa el que estàs tocant, els interessa si estàs desafinant. I els és igual que interpreti Beethoven, Tchaikovsky o Handel, no? I a vegades dius, bueno, doncs interpretarem Vivaldi, que se'm dona bé, i així ens me'n surto, no? Llavors el que comentàveu vosaltres, no, el fet de sentir-te escoltat i no només que et sentin, em sembla molt important. Llavors, bueno, us resumiria així, bàsicament.
A mi ja ho he dit, és que s'assembla molt aquesta pregunta amb la segona, no? Jo crec que m'aporta una satisfacció, ja ho he dit, no? Uh-huh. I m'agrada molt i, bueno, ja estic amb ella, no? Vull dir que continuaré. Uh-huh. Ui, Marta, heu estat còmodes amb l'entrevista?
Sí, 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 molt.
Sí, sí.
Ara ens relaxarem una mica, però no marxeu encara. Fem una petita pausa i tornem amb vosaltres d'aquí una estona per fer-vos unes preguntes més personals, però innocents, d'acord?
Molt bé.
Gràcies, fins ara.
Gràcies.
Fundació Privada Drissa. Des del 2001 fem feines de pintura, neteja i jardineria. Pots trucar-nos al 972 24 93 44. 972 24 93 44.
Congratulations on your jubilation. Our hearts are breaking underneath all the applause. This devastation is of our own making, but we've never tasted this much bitterness before. And everybody falls, but some of us are born to fight and fight and fight some more. So we will see time, same place next year. And you may win this battle, but you'll never win the war. Better to have fought and lost than never fought at all. Go take a bow, your audience is waiting. We'll take the shadows, since the limelight isn't ours. We wanted it so bad, gave it all we had. Oh, but wanting it doesn't always make it yours. This time was ours to lose, but fortune favors those who ride the storm and make it through.
So we will see you here, same time, same place next year. You can take this battle, 'cause we're gonna win the war. Better to have fought and lost than never fought at all. When the tables have turned around, oh, and your tears fall as your world is crashing down. I hope when you see me, you remember that feeling. Oh, 'cause we've both seen the world from both sides now.
Ei, amics, coneixeu el projecte Rebux? Es tracta d'una iniciativa social impulsada per el grup Èxit i amb el finançament de l'Agència Catalana de Residus.
Sí, sí, tot això està molt bé, però de què va?
Va de crear ocupació per a persones amb dificultats laborals amb la venda de llibres de segona mà. Els podeu trobar al bar La Cafeteria El Coro de Sarrià, a la plaça de la Font 8, i a Girona, al taller degustació de Ramon Noguera, carrer de la Indústria 22, o a la botiga Biodrissa del Barri Vell, carrer dels Ciutadans 11.
Ostres, que guai! I aquests llibres surten bé de preu?
I tant! Surten també que un llibre només val 3 euros, 2, 5 euros, i si en compres 5, quant diries que costen?
Ni idea!
Doncs només 10 euros! Ei, ei, però espera, espera! Es pot saber on vas tan de pressa?
Doncs a comprar-ne uns quants, que amb aquests preus val la pena.
Doncs vinga, corre, corre, abans que s'esgotin.
Ja ho sabeu, amics, comprant llibres pel projecte social Rebook esteu col·laborant a que moltes persones puguin tenir una feina. Challenges fail.
Someone who's there.
Comencem l'entrevista més personal del programa, ara amb les preguntes més divertides. A l'Hugo i a la Marta. Esteu preparats?
Vinga.
Hugo, si fessis el teu propi anunci, quin seria el teu eslògan?
Costa molt, respondre a preguntes improvisades.
Em permets que et doni la meva opinió?
Digues, digues.
Quan si he començat, si t'he preguntat fora de guió, que hi fa un senyor de filologia aquí... Quan t'has explicat i m'has semblat una persona molt sensible, jo, si em permets, eslògan apassionat.
Bueno, jo diria me persigo un girasol.
Com? Depressivo girasol.
Sí, bueno, és una broma. Ja m'està bé.
Marta, què li diries al teu jo de 15 anys?
El meu jo?
De 15 anys.
Que no es preocupi tant. Que visqui més el moment.
I què us han semblat les preguntes? Hem d'acabar perquè hem de tirar... La Teresa esperant a fer les preguntes.
Doncs em ve bé, digues tu, Marta.
Curioses.
Curioses, no?
Ah, sí. Aquestes preguntes, no? Aquestes. Ah, vale. Doncs imprevistes, no sé què fiu.
Hugo i Marta, un plaer que avui ens hagueu presentat el projecte de la Fuixarda i esperem que podeu continuar molt de temps realitzant aquesta tasca tan important. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ara volem parlar amb els estudiants assistents per aclarir qualsevol dubte sobre aquesta xerrada i fer-los unes preguntes de caire informal, divertides. Som-hi, Tere, endavant amb el micro del públic.
Bé, jo, la Gatachan, faré un passeig aquí amb els nostres estudiants i començarem les preguntes personals inofensives. Sí, inofensives. Però espero que us agradin igualment. A veure, aquesta noia tan maca... Sí. Pregunta, com et dius?
Em dic Lia.
Lia. Pregunta, quin creus que és el millor invent que s'ha creat mai?
Ostres. Doncs...
Jo ja en tinc un de clar, però...
La medicina.
La medicina?
Sí.
Per què creus que la medicina?
Perquè és molt important per la salut de la persona.
Uh-huh. Ben dit.
Merci.
Si poguessis escriure una llei que tothom hauria de complir, què escriuries? Una llei per tothom, l'escriuries tu?
Doncs respectar els drets de la persona.
Uh-huh. Bona llei, m'encanta. Jo m'apunto, jo te faré cas, m'apunto a la teva llei, a te voto. A veure, següent. Miau, 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 miau. Aquí, aquesta noia tan trempada. Com et dius? Va, anima.
Molo.
Pregunta. Què faries si el món s'acabés demà? Tu último deseo, tu último aliento, què harías? Què faries, va?
No sé, jo crec que faria coses que fins ara no m'he atrevit a fer, tipus, jo què sé, robar un banc. Per exemple. No sé.
S'acaba demà? Perfecte.
No sé, són coses que no t'atreveixes a fer mai, però...
Sí, és veritat, és que mai no saps, si s'acaba demà ja... No passa res. Següent pregunta, una més i passem a la següent persona. A veure, què és el que sempre et treu un somriure?
Jo crec que em fa, no sé, veure la gent contenta, tipus.
Si les veus contentes,
sí.
Tu també te contagies i
sí.
te somrius, no?
Sí.
Uh-huh. A veure, següent. Acabes de moure la cadira, ets escollida. Pregunta, a quina ciutat del món t'agradaria viure durant un any sencer?
Vas de viatge, tens una ciutat per viure i un any. Tot incluïdo.
No sé. No sé.
Tens una que t'agradés viatjar, que no haguessis anat mai, per exemple. Pot ser d'un altre país, un lloc del món que diguis aquest és el meu somni, viatge aquí.
A Brasil, i a Brasil sempre m'ha semblat molt maco.
A mi m'encanta la platja, però la de Brasil segur que ha d'estar... Bueno, i les cubatites i tot també, no? I una altra pregunta, va. Dos per persona, eh? A veure, què preferiries, aprendre a volar o no posar-te malalt mai més en la vida?
Ah, no posar-me malalt. Sí.
Jo tampoc, que si no, així m'estalvio el metge i d'anar allà i les punxades, no, sí. No. Som-hi, moltes gràcies. A veure, següent. Desviaves la mirada i he vist. Ets l'indicada. Quina, com et dius?
Sheila.
Som-hi. Què seria el primer que faries si et toqués la loteria? Muchos millones, molts milions per tu. Què faries si els tens aquí davant?
Doncs crear un projecte.
Quin projecte? Com seria?
Crearia un hospici.
Un hospici?
Sí, per la gent que va morir als hospitals, en comptes de morir als hospitals, que puguin tenir una casa, un lloc on pugui morir amb la seva família o amb la natura o així. És el meu somni, així que faria alguna cosa així.
És un molt maco somni.
Gràcies.
I una pregunta més. Quina festivitat t'agrada més de l'any? Una festivitat.
Sant Jordi. Bueno, Sant Jordi seria una...
Sí,
no?
També. Gràcies. Una més, va, acabem la volta per aquí, que aquesta zona també... A veure, pregunta. No sé, a veure... Aquesta. Què és el que no suportes dels demés? Què és el que no suportes
quan em volen comunicar alguna cosa i no acabo d'interpretar què volen transmetre? No ho suporto.
Hi ha alumnes que a vegades, però... Una pregunta més i ja, Si poguessis triar un superpoder de tots els que existeixen, de pel·lícules, triar un superpoder per tenir leer las mentes, hipervelocitat, volar.
Sí, poder volar.
Sí?
Sí.
I on volaries?
Andau.
Hola, Ramon. Perfecte, moltes gràcies. I ara passem als nostres companys una altra vegada. Som-hi!
Estimades i estimats, patinadores i patinadors, hem arribat al final del programa. El creixement intel·lectual comença des del moment que naixem i cessa només en la nostra mort. Només et cal no parar de caminar en el procés. Albert Einstein... amb un toc personal d'ens Patin Lambrague.
Donem les gràcies al Xavier Solenc, professor associat al Departament de Pedagogia, per haver-nos convidat avui a la UDG. I com sempre, gràcies a tot l'equip radiofònic que fa possible aquest programa, a vosaltres, radioients, a tots els assistents avui a la UDG i també a les ràdios amigues. Fins la propera setmana. Patinadores i patinadors.